Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi del RAC confirma el que han de suportar molts vianants i conductors que bona part dels usuaris del patinet elèctric a la ciutat de Barcelona fan el que volen. El baròmetre del RAC presentat avui ens explica d'entrada que els patinets circulen més ràpid del permès i que els seus conductors desconeixen les normes de seguretat. Les xifres fredes d'aquest baròmetre de mobilitat diuen que 6 de cada 10 usuaris circulen amb excés de velocitat, però atenció, perquè un 16% dels consultats ha reconegut que tenen el patinet trucat per poder anar encara més ràpid. Amb aquestes dades a la mà, la xifra de persones que van més de pressa s'ha triplicat respecte a l'enquesta de l'any 2021. Bona tarda, sóc Carlos Losada i tot i reconèixer aquestes irregularitats, els conductors dels patinets elèctrics diuen sentir-se vulnerables respecte, sobretot, als cotxes i les motos. L'Alejandro Bordoy s'ha llegit ja l'estudi del RAC i també ha escoltat el que diuen els ciutadans.
Les dades mostren com un 29% dels usuaris fa servir la vorera tot a saber que és il·legal i multable. Durant la presentació de l'informe, la cap d'estudis de mobilitat del RAC, Alba Rey, ha explicat que tot a saber això, la majoria dels conductors ho ha fet en alguna ocasió.
76% dels usuaris ens diuen que alguna vegada han circulat per la calçada, que no està permès per la normativa de Barcelona als carrers de xarxa bàsica. I també el 75% d'alguna vegada diuen que han circulat per la vorera amb el patinet en marxa, que això no està permès més en cap cas.
El president del RAC, Josep Mateu, ha declarat que a partir de les dades recabades li demanen a l'Ajuntament una persecució més clara a les infraccions.
En primer lloc, que prioritzi les campanyes de control de velocitat de la gent que circula per la vorera, del trucatge dels patinets, o sigui que estan trucats i poden circular a més velocitat de la que es podria permetre amb el tipus de patinet que tenen.
El Marcos, ciutadà de Barcelona, explica que no ve problema amb els patinets, tot i que creu que haurien d'anar amb més cuidado.
Pues deberían tener más cuidado, ¿no? Porque no sería la primera vez ni que veo un patinete en el suelo ni que veo una persona en el suelo por alguien que lleva un patinete, ¿no? Pero bueno, no veo ningún problema con ellos.
El Nacho ha declarat que li incomoda a l'haver de trobar-se patinets sobre la vorera.
Y porque aparte obliga a los peatones a estar atentos a un posible accidente con los propios patinetes cuando no tendría que ser así.
L'estudi s'ha fet a partir de 600 enquestes realitzades a usuaris.
I unes altres dades preocupants també són les que ha fet públiques aquest matí la Creu Roja. 8 de cada 10 persones ateses per aquesta ONG experimenten algun tipus de soledat no volguda i d'aquestes el 22% admet patir soledat greu o malgreu. I atenció amb aquesta alta alerta. Els joves són el col·lectiu amb els indicadors més alts, on només un 20% considera que no està sol. Mar Puerto, què més diu aquest estudi de la Creu Roja i què ens expliquen alguns dels afectats?
Així és, gràcies al primer estudi de soledat no volguda de Catalunya, hem sabut que 8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja experimenten aquest tipus de soledat, la qual té una incidència creixent a la nostra societat i que afecta a major proporció als joves entre 18 i 29 anys, en què només un 20% considera que no està sol. Una soledat no volguda que impacta encara avui també especialment entre els col·lectius que pateixen pobresa, exclusió o marginació social, així com també el col·lectiu migrant en situació administrativa irregular, que presenta els indicadors més alts de soledat greu o molt greu. Una jove de 15 anys ens explicava així el seu cas, incrementat durant la pandèmia.
A l'estar confinament, com que em tancava molt a mi mateixa perquè com no tenia altres persones amb qui parlar o socialitzar ni res, em tancava l'habitació i no sortia. Podia estar literalment tot un dia sense sortir. Podia tenir amics virtualment, però claro, em donava compte que només eren amics virtuals i em podia sentir molt bé a mi, però mai els tindria aquí en persona. Aleshores, això era una de les parts també que em ficava més trista.
I és que el confinament i les restriccions imposades durant la pandèmia van provocar un increment del sentiment de soledat i uns canvis en les maneres de relacionar-se, que lluny de ser transitoris, han tendit a convertir-se en habituals. Ho explica la responsable de l'estudi, Anna Sabater.
Una de cada quatre persones ateses per la Creu Roja es va sentir especialment sola durant la pandèmia, va incrementar el seu sentiment de soledat, qui, bàsicament, de tots els col·lectius analitzats, els homes que viuen sols i les dones més joves. I si se n'anem al grup de persones més joves, aquests canvis han afectat fins i tot al 70%.
Ha estat aquí quan les noves tecnologies han contribuït a pal·liar la situació, tot i que han pogut portar a les persones a relacionar-se principalment de manera virtual, fet que ha acabat presentant en aquest tipus de persones uns indicadors de soledat també més elevats.
Gràcies, Marc. 5 minuts, 2:43, àrea de serveis. Com tenim la previsió del temps de cara a les pròximes hores? Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que es mantingui el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, allà amb intervals ennuvolats, i no es descarta durant aquesta tarda algun ruixat ocasional. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes a les capitals de província de 28 graus a Lleida i a Tarragona. La màxima serà de 27 a Girona i de 26 a Barcelona. I si ens referim al vent, es mantindrà fluix i tendirà a quedar durant aquesta tarda en general de la component sud. Si parlem ja de la jornada de demà dimecres, esperem intervals ennuvolats al cel i durant la primera meitat del dia no es descarta algun ruixat dispers al litoral central, mentre que a partir del migdia s'esperen núvols d'evolució diurna a l'interior nord-est amb probables ruixats ocasionals. Si parlem de les temperatures, demà baixaran amb unes màximes de 28 graus a Lleida, de 26 a Tarragona, i les màximes seran de 25 a Girona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara parlem de problemes en aquest tram de l'autopista AP7. Recordem-ho, aquest matí, a primera hora, un accident entre camions a Sarrià de Ter. Doncs bé, encara parlem d'un carril tallat en sentit nord i aturades de més de 10 quilòmetres. Tot el tram de Girona, Sarrià de Ter, autopista AP7. La veritat és encara força complicada aquesta via, com es dèiem, en sentit nord. Més a prop de Barcelona, a la Ronda de Dalt, a Collserola, hi ha hagut un accident, ja el tenim resolt, però encara hi ha aturades destacades entre el Nus de la Trinitat i Collserola. Això a la Ronda de Dalt, direcció Llobregat. I acabem parlant de la C-58, l'autopista del Vallès. També hi tenim un accident a la zona de Ripollet. Els vehicles són al voral de la via, però hi ha aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en aquest punt de la C-58 a Ripollet i en sentit nord, en sentit Sabadell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Com sempre, les 35 puntualíssims Esports Cope. Avui amb quin menú prepareu? Vinga.
Doncs mira, un menú de transició, perquè recordem, la Lliga continua aturada pel calendari de seleccions, però això no vol dir que no hi hagi coses de què parlar a Barça, Espanyol, a Girona, a Pàgina Poliesportiva, etc etc. Per exemple, a Can Barça en parlarem, entre d'altres coses, de dos temes. Un, ja tenim números de la passada temporada i de la propera, ratificats per la Junta Directiva. Víctor Navarro.
Sí, ho van aprovar ahir en aquesta Junta itinerant a la botiga de Canaletes, a les Rambles de Barcelona, un pressupost per aquesta temporada, és la previsió que té la Junta de Joan Laporta, de 1.255 milions d'euros, és el pressupost més alt de la història del club, i la previsió és que hi hagin beneficis i que siguin de 274 milions d'euros. A més, de la temporada anterior han tancat l'exercici amb un pressupost de 1.017 milions d'euros i un benefici de 98 milions d'euros, evidentment gràcies, entre altres coses, a les conegudes com a les palanques econòmiques.
Recordem, 18 futbolistes al vestidor de Xavi Hernández concentrats amb les seves respectives seleccions. Entre d'ells, l'actual pichichi de primera, Robert Lewandowski, 8 gols en 6 partits. I en l'horitzó, la possibilitat de guanyar, amb la samarreta del Barça, la pilota d'or.
Sé que el Barça és l'equip on més jugadors han guanyat la pilota d'or, però aquest trofeu no em treu la son. Crec que el camí a la pilota d'or és més curt des del Barça que des del Bayern.
Declaracions del davanter polonès, concentrat amb la seva selecció. Mentretant, amb menys internacionals repartits per la geografia planetària, l'Espanyol, la notícia del dia, Quique Iglesias, és les eleccions a capitans.
Sí, a la plantilla de l'Espanyol, bona tarda, s'han escollit els 4 capitans i ja novetats interessants. Sergi Darder, primer capità. Sergi Gómez, segon capità. José Lumato, tercer capità. Aquestes tres incorporacions són noves a la nòmina de capitans. I baixa una posició Lele Cabrera, que l'any passat era el tercer i ara és el quart capità. Evidentment, els tres que han marxat han abandonat aquesta nòmina: David López, Diego López i Adrián Embarba. Lele Cabrera jugarà aquests dies amb l'Uruguai, és l'internacional de l'Espanyol, un Espanyol que avui fa festa.
Fa festa la plantilla de Diego Martínez. Mentretant, el Girona aprofita també l'estada de l'aturada de la Lliga per treballar a terres olotines. Això pel que fa referència al món del futbol, on també sentirem, des de la concentració de la selecció espanyola, les declaracions avui de José Luis Gallà. En Pàgina Poliesportiva, encara amb la ressaca de la victòria a l'Eurobàsquet, arrenca la temporada de clubs, i ho fa a casa nostra, a Tarragona, amb les semifinals de la Lliga Catalana. Alberto Díez.
Sí, edició 43 de la Lliga Catalana, que serveix com a puntades de tret de sortida de la temporada. Juga aquesta edició al Palau d'Esports de Tarragona en la jornada d'avui dimarts, les semifinals, a 3:15 de la tarda, Joventut de Badalona, Baxi Manresa, i a les 9 de la nit, Barça Bàsquet Girona, Santima Sarunas de Siquevichus i Aito García Renés és els entrenadors del conjunt blaugrana i del quadre gironí.
Hemos visto muy poco a todos juntos. Yo creo que claramente ellos tienen muchas ganas, nosotros también, pero bueno, es un poco misterio en qué situación, en qué forma estamos.
Falta preparación, especialmente los dos que han llegado últimamente, y los demás, pues bueno, pues vamos mejorando, siendo un principio de temporada, entrenando con mucha ilusión, pues seguir haciendo lo mismo en el partido con el Barça.
Avui semifinals, demà dimecres la final. Recordem que dels quatre el màxim Manresa és el vigent campió.
Molt bé, tancarem recordant com estan les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Com és habitual, tres preguntes, una en clau Barça, una en clau Espanyol i una altra en clau Girona. Pel que fa referència a la pregunta blaugrana, ens centrem en les figures de Gerard Piqué i Jordi Alba. Quin paper tindran Piqué i Alba aquesta temporada? No estan tenint gaire minuts de la mà de Xavi en el que portem de temporada. Paper testimonial, 64,1%. Rol secundari, 30,8%. Seran importants, 5,1% dels vots recollits i computats a @esportscope. La pregunta en clau blanc i blava, on està el problema de l'Espanyol? A la defensa, 87,3%. A la porteria, 5,8%. A la davantera, 4,7%, en el mig del camp, 2,2%. La pregunta en clau Girona Futbol Club. El Girona ha merescut més punts dels 7 que té ara mateix a la classificació de primera? Sí, 62,5%, no, 37,5%.
Tot això i més, com cada dia, Esports Cope, 3 i 5 minuts. Gil, bon programa, que vagi bé.
Fins demà, Carlos. Adeu. Bona tarda.
Nosaltres ens fixem ara en la notícia econòmica de les últimes hores. Andalusia suprimeix avui l'impost de patrimoni i copia la política fiscal de Madrid amb l'objectiu d'atreure contribuents d'altres comunitats autònomes, però sobretot atreure catalans. Et parlo d'un perfil de catalans que no han fet el pas de traslladar la seva residència fiscal a Madrid perquè la capital el genera, podríem dir, un cert rebuig. Els economistes consultats per COPE Catalunya i Andorra veuen com un gran encert la jugada de la Junta d'Andalucía. Per una banda, atreus noves inversions i, per altre costat, et poden arribar diners d'inferns fiscals com el de Catalunya. Yolanda Canales.
Segons el catedràtic d'Economia Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, fins ara era Madrid qui cridava l'atenció des del punt de vista fiscal, especialment. Però se li ha d'afegir ara Andalusia, que també té altres al·licients, l'àmbit tecnològic i el fet que no té el problema de sobrepreu que pot tenir Madrid. Això, diu, la fa molt atractiva. Segons Brunet, Andalusia ha fet servir el seu autogovern fiscal de forma intel·ligent. Baixa patrimoni, des del punt de vista recaptatori deixa d'ingressar una quantitat relativament petita, però el que perd ho pot recuperar i amb escreix per altres vies, ja que pot recuperar contribuents i atraure més d'altres comunitats autònomes. I això ho ha contraposat a Catalunya, que diu Brunet és un infern fiscal, amb tipus de patrimoni i successions dissuasoris, per exemple. I això, afegeix el catedràtic, també és un incentiu per defraudar. I qui té més eines per fer-ho? Els rics, que són precisament els destinataris de l'impost de patrimoni.
Vaja, que els rics han de pagar una pastonada i el que passa és que com més pugen el tipus, més incentiu tenen els rics per defraudar. I naturalment els rics tenen tots els instruments econòmics i legals per defraudar bé i, per tant, se'ns ha de fer que el tipus pugi o baixi. És una ficció. Els rics són els que se n'acaben escapant.
En aquesta mateixa línia es pronuncia el catedràtic d'Economia de la Universitat San Pablo CEU, Rafael Pampillón, qui considera un error mantenir impostos alts quan hi ha competència fiscal. Amb una reducció d'impostos, l'economia submergida disminueix i recorda també que la gent es mou per incentius. I posava l'exemple dels ciutadans alemanys que van a les Canàries.
Eso es una pérdida de tejido para Cataluña y una ganancia para el que se lo facilita. Estamos viendo cómo los alemanes pues se trasladan de Alemania a Canarias para no pagar tanto por la factura de la luz. La gente se mueve por incentivos.
S'ha de tenir en compte que Catalunya ingressa uns 500 milions d'euros de 80.000 contribuents, xifra que representa el 45% de tot el que recapta Espanya per l'impost de patrimoni.
Gràcies, Yolanda. I des del govern, què hi diuen? Doncs la portaveu, Patricia Plaja, ha demanat a l'executiu andalús que deixi en pau els catalans. Assegura que la Generalitat no tocarà la seva política fiscal i que en cap cas entraran en cap subhasta populista dit al voltant de l'impost de patrimoni. A seguir la compareixença de la portaveu de l'executiu, la Yolanda Bernal.
Tot i l'oferta del president de la Junta d'Andalusia, al govern no li preocupa, almenys de moment, que Catalunya deixi de ser atractiva per la inversió empresarial. La seva portaveu, Patricia Plaja, ha animat el president, Moreno Bonilla, a dedicar-se als ciutadans andalusos en lloc d'utilitzar, en aquest cas, la política fiscal per tornar a parlar de Catalunya. Plaja ha deixat clar que el govern no entrarà en una competició pels impostos i que Catalunya no té prevista cap modificació.
Des de Catalunya no s'entrarà en cap subhasta populista que no aporta res. No és la primera vegada que veiem un governant o un líder polític d'Andalusia centrant les seves polítiques, els seus discursos amb el que passa a Catalunya. El que hauria de ser normal és que les polítiques d'Andalusia se centressin en posar les necessitats dels ciutadans andalusos i andaluses al centre. Per tant, que deixin Catalunya en pau.
Al govern tampoc no li convenç la proposta del ministre José Luis Escrivá de recentralitzar impostos. Diu Plaja que aquesta no pot ser mai la millor opció i que l'aposta del govern continua sent gestionar el 100% dels impostos. Sobre les discrepàncies cada vegada més evidents entre els socis de govern, entre Junts i Esquerra, Plaja ho situa novament en la dinàmica de partits. No nega que hi hagi aquestes diferències, però assegura que el govern és l'últim espai que es podria veure afectat.
Molt bé, aparquem les qüestions econòmiques. Et parlo ara de l'inici de setmana tràgica tingut al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí els 9 integrants d'una organització criminal que haurien comès un segrest. L'operatiu ha començat a primera hora d'aquest matí amb 200 efectius que han fet unes 20 entrades en diferents pisos i locals. I una discussió per una plaça d'aparcament és, segons la policia autonòmica, el motiu del tiroteig mortal la passada nit en aquest mateix barri de Sant Adrià, a la Mina. La víctima de 44 anys s'hauria encarat amb un home que té atemorit, asseguren els veïns, a tot el barri. Tots els detalls d'aquests dos successos de nou amb la Iolanda Bernal.
Al voltant d'uns 200 efectius dels Mossos d'Esquadra han participat en aquest macrooperatiu policial. Tot i que l'epicentre ha estat a la Mina, s'han fet també una desena d'escorcolls a diferents poblacions de l'àrea metropolitana, com és el cas de Mataró, Badalona, l'Hospitalet o Llinars del Vallès. Hi ha, com deies, 9 persones detingudes que formarien part d'una organització criminal presumptament implicada en un segrest que s'hauria produït el mes de juliol per passar comptes contra membres d'una banda rival. També se'ls relaciona, els detinguts, amb diversos robatoris amb violència. Es dona el cas de que poques hores abans de que comencés aquest macrooperatiu policial, també a la Mina, un home d'uns 44 anys moria ahir al vespre tirotejat en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets, però no tindrien cap relació amb les detencions que s'han produït aquest matí. En aquest cas, la víctima tindria a veure amb un nou episodi entre clans rivals per fer-se amb el mercat de la droga a la zona. Tant els Mossos com la policia local de Sant Adrià del Besòs han reforçat la seva presència al barri per evitar qualsevol tipus de venjança.
I tenim novetats sobre els detinguts per l'atracament mortal en un bingo de Tortosa. 3 dels 5 arrestats han quedat en llibertat després de declarar davant els Mossos que han conclòs que no tenen relació amb els fets que encara s'estan investigant. Què sabem més, Marc Puerto?
Sí, les 3 persones han quedat en llibertat, 2 homes i una dona, els quals han declarat davant la policia catalana i els investigadors finalment han conclòs que no estarien implicades en els fets. Els altres 2 arrestats durant la tarda de dilluns a Tortosa, per la seva banda, estan pendents de passar a disposició judicial i un dels 2 homes que es mantenen sota custòdia és menor d'edat i serà posat a disposició de la Fiscalia de Menors. Recordem que l'assalt mortal al bingo de Tortosa va tenir lloc la matinada de diumenge a dilluns, quan 3 encaputxats van irrompre a l'establiment armats amb pistoles. Durant els fets van disparar contra un client que es va negar a donar el seu telèfon mòbil i que va quedar ferit, i també contra una treballadora del bingo, una dona de 50 anys, que va acabar morint poques hores després a l'hospital. Segons les primeres informacions, els detinguts formaven part d'una banda d'atracadors que la Policia Nacional tenia en el seu punt de mira després d'altres assalts similars a Navarra, i ara el cas està sota secret de sumari i la investigació està en mans de l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre.
I els Mossos han detingut 2 joves de 18 i 21 anys per atracar 2 persones a Lloret de Mar, ruixant les víctimes amb un esprai de pebre. Cap a les 6 del matí del passat divendres, els Mossos van rebre l'avís per un robatori. Els lladres havien arrencat la cadena que duia la víctima al coll i li havien ruixat la cara amb un esprai de defensa. Els agents van buscar els sospitosos prop de la zona dels fets i, gràcies a la descripció facilitada per testimonis, van localitzar els lladres amagats en una cantonada d'un carrer proper. Durant l'escorcoll, els hi van localitzar l'esprai que havien fet servir els Mossos van detenir aquests 2 sospitosos.
T'explico ara que la Fira de Barcelona, recordem-ho, va jugar un paper molt important en la lluita contra la pandèmia, convertint-se en un dels centres de vacunació massius més importants de Catalunya. Doncs ara, aquest recinte final també és un punt de vacunació contra la verola del mico, amb la previsió que cada setmana s'atenguin unes 3.000 persones que poden demanar cita a través del portal vacunaverola.gencat.cat. El punt està disponible tots els dies de setmana, com ha comprovat la Yolanda Canales.
I l'acollida que ha tingut aquest espai ha estat excepcional, segons Salut, ja que es van reservar gairebé 2.500 cites només a les poques hores d'anunciar la seva obertura. De moment, i com bé deies, la previsió és que es puguin atendre unes 3.000 persones a fira, però se'n pot ampliar si es disposa de més dosis de la vacuna. Es pot demanar cita a través del portal vacunaverola.gencat.cat. És el cas del Bernard, qui creu que, a diferència d'altres malalties, amb aquesta no hi ha tants dubtes a l'hora de vacunar-se. El David, per la seva banda, ha explicat que havia demanat cita a l'Hospital de Bellvitge. N'estava pendent, però a fira tot ha anat més ràpid.
La gent no es volia vacunar del Covid, però a la que ja és una cosa que es veu a la cara i que se't veu claríssimament la sintomatologia, aquí sí que et vacunes. No? Llavors jo penso que hi ha hagut molta més alarma per això i molt més ràpid que no pel Covid, al final, perquè és una cosa que és molt visible. I al final estigmatitza moltíssim, no?
Estava pendent a l'Hospital de Bellvitge i vaig veure que, bueno, em va passar una mica, es va obrir el punt de vacunació i, bueno, simplement em quedava més prop de casa i llavors m'he manat ara aquí, m'he anul·lat l'altra i ja aquí he vingut.
Per rebre la vacuna de la verola del mico s'ha de ser major de 18 anys i pertany a un dels grups prioritzats. Persones que tenen relacions sexuals del risc, les que participen dels programes profilaxis preexposició al VIH o tenen la infecció per VIH en seguiment de consultes hospitalàries. Altres requisits són no haver passat la malaltia, no haver estat en contacte estret d'un cas positiu en els dies previs i no tenir símptomes de la malaltia.
Y ahora mismo queremos saber más cosas sobre la viruela del mono y para salir de dudas tenemos comunicación con el virólogo Javier Membrillo, que es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿nos puedes explicar a nuestros oyentes qué tipo de enfermedad es esto de la viruela del mono y si es una patología muy frecuente o muy poco frecuente?
Bueno, estamos hablando primero de una enfermedad que no es nueva, que ya la conocíamos, pero que nos debe una vez más hacer reflexionar sobre que cuando no invertimos en lo que ocurre en los países en vías de desarrollo, en África en este caso, y las enfermedades siguen transmitiéndose y produciendo lesiones y muertes, tarde o temprano, en un mundo globalizado con más de 1.000 millones de viajes internacionales al año, tarde o temprano va a llamar a la puerta de nuestra casa. Y que ahora salta a la atención mediática cuando tenemos casos en el mundo desarrollado y concretamente en España. Estamos hablando de una enfermedad que fundamentalmente se transmite por el contacto piel con piel, pero que tiene otros medios de transmisión. Ahora acabamos de descubrir en los últimos meses que también está presente en el semen, con lo cual se contagia por vía sexual, y se podría contagiar por vía respiratoria, pero no como el COVID. Es muy difícil ese contagio. Estamos hablando de una enfermedad que es parecida a la viruela clásica en cuanto a la forma de sus lesiones, pero que se comporta distinto y que es menos grave y que los pacientes que tienen necesidad de ingreso hospitalario o riesgo para su vida son pocos. De hecho, en España llevamos, con los miles de casos que hemos tenido, llevamos 3 fallecidos en este momento.
¿Cuál es la sintomatología de esta viruela del mono, Javier?
Bien, generalmente, y es algo que, de nuevo, pues como les decía, el hecho de investigarla más a fondo cuando llega al mundo desarrollado con más medios nos hace conocerla más. Generalmente, tras el contacto, se inicia con un cuadro de fiebre, que puede o no puede aparecer, puede haber un rash cutáneo, el gran enrojecimiento que muchas veces vemos en cualquier otra infección viral, y suelen aparecer lesiones en el lugar del contacto. Si el contacto se ha producido, pues en África, por ejemplo, cuando una persona pisa una superficie donde ha orinado o ha defecado el animal que lo contagia, pues las lesiones primarias salen en los pies. En este caso, ligados a la transmisión sexual, pues las lesiones primarias aparecerán en el lugar donde se ha producido ese contagio. El brote que, por ejemplo, hubo en julio en un local de tatuajes en San Fernando, Cádiz, pues esas personas tenían las lesiones primarias en el lóbulo de la oreja. Ya. Después, generalmente aparecen lesiones en el resto del cuerpo y en casi todos los casos se resuelve por sí solo en unos días. Pero hay algunas personas que sí desarrollan complicaciones que dan otros síntomas generalizados, como pueden ser infección en el sitio donde ocurre el contagio, o como puede ser una neumonía, una encefalitis o una infección del sistema nervioso central, que han sido las causas de los fallecimientos.
¿Puede llegar a ser mortal en gran cantidad de casos o es una mínima parte los que pueden ocasionar, pues bueno, lamentablemente, esta muerte?
es una mínima parte. Tenemos la relativamente suerte que dentro de los clados de las variantes de este virus que ya conocíamos, el clado que está circulando en este brote en todo el mundo es el clado 2, que es menos agresivo. En África los datos previos que teníamos eran de mortalidad del 1%, aquí estamos viendo una mortalidad incluso inferior, ya le digo, en miles de casos en España, tres fallecimientos. Hay que tener en cuenta, una vez más, que no es lo mismo tener una enfermedad que requiera atención médica, hospitalización en un hospital con los medios que tenemos en España, con los que pueden tener, por ejemplo, en África, una zona rural del Congo.
Claro. ¿Quién se tiene que vacunar de la viruela del mono?
Bien, aquí lo primero que tenemos que pensar es, estamos hablando de una enfermedad que se contagia, insisto, no es el COVID y hay pocos casos. El contagio necesita contacto estrecho, ya sea por relaciones sexuales o por convivientes cercanos, con lo cual el riesgo para la población general es muy bajo. Hay una serie de grupos de riesgo en los que priorizamos la vacunación. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos muy pocas vacunas. La vacuna de la viruela del mono a día de hoy es la misma vacuna que la de la viruela, enfermedad que está erradicada y que solo podría aparecer en el contexto de bioterrorismo. Con lo cual, no hay no había una gran necesidad mundial de vacunas. Se solicitaban por algunos países para sus stocks de antídotos en caso de un evento bioterrorista y no hay una capacidad rápida de la industria de pasar de producir un número bajo de vacunas a todas las que nos gustaría ahora mismo. Por eso priorizamos. ¿En quién priorizamos? En España, en primer lugar, en los contactos estrechos de las personas que desarrollan la enfermedad. Si mi pareja desarrolla la enfermedad y yo me vacuno en los primeros 4 días, disminuyo mucho el riesgo de desarrollarla yo. En segundo lugar, en las personas con más riesgo, especialmente las personas que tienen mayor promiscuidad sexual, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres, no porque sea una enfermedad propia del homosexual ni propia del hombre, sino porque es donde está circulando más la enfermedad. Y en tercer lugar, en el personal sanitario que en algún momento pues tiene algún contagio sin la protección adecuada durante la atención de pacientes.
Dos rápidas cuestiones para finalizar. ¿Es una viruela muy parecida a la convencional, profesor Membrillo?
Vale, es una viruela que no es parecida a la convencional. Insisto, es menos transmisible, es menos grave y hay que lanzar un mensaje de tranquilidad.
Eso es bueno, entonces.
Tenemos que conocer la enfermedad para saber cómo tenemos que protegerlo. Especialmente, pues hay que hacer una reflexión sobre el incremento en los últimos años de las enfermedades de transmisión sexual con una cierta relajación de las medidas de protección.
Para finalizar, ¿nos podemos quedar con la idea de que los brotes de viruela del mono van a la baja en España ahora mismo?
Los brotes de viruela del mono van claramente a la baja. Lo que no sabemos es si eso va a llegar a su desaparición o a que siga circulando residualmente en estos entornos de lo que estamos hablando.
Muy bien, pues esperamos que todas estas explicaciones hayan servido para poner luz en este tema, que a veces es un poco oscuro, como es el de la viruela del mono.
¿Me permite un último comentario?
Sí, por favor.
Sí, creo que respecto a todo esto que hemos estado hablando de la importancia de las enfermedades emergentes, de ese control en zona, de que cada vez vemos y vamos a ver más esto desde nuestra sociedad, recordar que en el año 2022 España sigue siendo el único país de la Unión Europea sin especialidad de enfermedades infecciosas, y que es evidente la necesidad para la detección precoz y el tratamiento de estas enfermedades desconocidas habitualmente.
Pues que tome buena nota el Ministerio de Sanidad. Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Gracias por estar este mediodía en la cadena COPE Catalunya Andorra y muy buenas tardes.
Bona tarda.
Molt bé, ja que parlem de vacunes, dir-te que Catalunya estrena aquesta mateixa setmana la vacunació del virus del papil·loma humà en nens. Es tracta de la infecció de transmissió sexual més estesa i fins ara només es vacunava les nenes. La vacuna s'ha començat a pujar a tot l'alumnat de 6è de primària, com t'explica el Jorge Abati.
El Departament de Salut ha iniciat la campanya de vacunació en centres educatius contra el virus del papil·loma humà. Enguany, la gran novetat és la incorporació dels nois, motiu pel qual s'han adquirit unes 67.000 dosis que s'administraran en dues tandes. Aprofitant la vacunació contra el papil·loma humà, també s'administra la vacuna contra l'hepatitis A. Avui s'ha començat a administrar als alumnes de l'escola Roser Capdevila, on els nois assumien entre rialles nervioses i una mica de por a les agulles. Un alumne del centre ha explicat la seva experiència un cop vacunat del papil·loma humà i també ha volgut enviar un missatge pels propers vacunats.
M'han explicat que ara també es posa els nens per seguretat, com es feia abans a altres països, i per això per prevenir malalties i coses així. Doncs que estiguin tranquils i que no es posen nerviosos i que no passa res, que només fa una mica de mal.
L'espai escollit per fer la vacunació ha sigut la biblioteca, un espai que els nens senten com a seu i on els menuts han anat entrant un per un per administrar-se primer al braç dret la vacuna contra l'hepatitis A i a l'esquerra contra el papiloma humà. Això és el que ha dit l'Anna Guerra, infermera del CAP de Polinyà, sobre la importància per als nens d'estar envoltats d'un entorn amable a l'hora de vacunar-los.
En principi és important que hi hagi algú que els nens coneguin d'aquí de l'escola. Per això demanem, i sempre ho fan, que hi hagi algun professor, un tutor, que sigui de confiança, perquè això amb els nens els tranquil·litza i a nosaltres ens ajuda.
Al llarg del matí han anat passant 45 nens i nenes de les dues classes de 6è de primària i un cop punxats se'ls ha advertit que no intentin fer gaires esforços durant les properes hores.
En Mediodía Cope continuamos en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y en el 22 Congreso Nacional Farmacéutico. Un reconocimiento a las más de 22.000 farmacias que representan cercanía, accesibilidad, labor asistencial y mucho más. Desde el liderazgo digital con la receta electrónica a la función social en favor de los colectivos más vulnerables con el Colegio General de Colegios Farmacéuticos de España. Fem una pausa per la publicitat, 3 minuts de bones recomanacions i tornem perquè encara tenim més notícies.
En esos momentos que te ponen el corazón a mil.
Estamos a punto de ganar el oro de Europa.
Que te emocionan.
¡Marca el título de campeones de Europa!
Está casi llorando nuestro capitán.
¡Qué barbaridad de torneo ha hecho España!
Sí, otra vez campeones de Europa de baloncesto.
Que te hacen gritar de alegría y celebrarlo.
¡Levanta la copa!
Siempre está la radio, siempre está COPE.
Cuarto título de
maravilloso. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinmans. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clinmans, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90€ al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Tenim ara una notícia d'última hora que ens arriba des de Sitges, a la Garraf. Un alumne d'infantil 3 de l'escola Maria Busó de Sitges va quedar-se sola dins de l'autobús escolar tota la jornada lectiva del passat dilluns. D'ahir dilluns, el Consell Comarcal del Garraf, responsable del servei d'autobús, ha fet públic el cas i ha obert una investigació per esclarir les causes dels fets i determinar-ne presumptes responsabilitats. L'autobús va recollir la nena de 3 anys a la ruta matinal per dur-la a l'escola a les 9, però no va baixar del vehicle per causes que encara s'investiguen. En el moment de començar la ruta de la tarda, va retornar els infants a casa a les 4. El xofer la va localitzar dins de l'autobús, que estava aparcat a la cotxera. La nena va ser traslladada a un centre mèdic on els especialistes van certificar que estava en bon estat de salut. Finalment, no hi haurà vaga de neteja a la ciutat de Barcelona durant les festes de la Mercè. El sindicat UGT ha decidit desconvocar aquesta vaga de 5 dies i ha decidit desconvocar una aturada que havia d'afectar a la neteja viària, la retirada d'escombraries i també al manteniment del clavegueram Àngel Lemus.
El tinent alcalde Jaume Collboni ha celebrat l'acord entre UGT i les empreses del servei de neteja per a desconvocar la vaga. Ha afegit que la desconvocatòria de la vaga permetrà a l'Ajuntament centrar-se en la transició dels contractes de neteja.
Són moments difícils i complicats des del punt de vista de la protecció del poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, i crec que aquesta és la via. La via és plantejar les reivindicacions justes i que el diàleg i el fruit d'aquest diàleg sigui justament no conflictivitzar.
Collboni ha fet aquesta valoració en la presentació del projecte dels nous pols d'activitat econòmica que es faran a 3 naus industrials del Besòs, que són la nau de Palo Alto, la que està situada al carrer Ciutat d'Assumpción, al costat del nou projecte d'antigua fàbrica Mercedes, i la nau que està al carrer Ávila, dins del perímetre del 22@. El funcionament d'aquestes naus, que fins ara estaven inactives, farà que l'Ajuntament tingui que buscar socis mitjançant una convocatòria pública oberta per poder rellençar l'activitat a aquella zona. La nau de Palo Alto volen que sigui un pols d'activitat econòmica, especialment amb les empreses audiovisuals. La nau del carrer Assumpción serà un hub d'indústria 4.0 i la del carrer Ávila serà d'innovació urbana. El tinent ha parlat de com serà aquesta coinversió.
Per tant, l'Ajuntament el que fa és una primera remodelació i després, per acabar de fer la inversió, doncs s'acaba de fer la inversió per adequar-la a qui finalment hagi obtingut la concessió, no?
Per aquest projecte es destinaran 7 milions d'euros i s'espera que les obres durin uns 30 mesos.
Fixa't ara en aquesta dada, una de cada 100 persones a Catalunya té discapacitat intel·lectual, una xifra que ha crescut els últims anys i que, segons les previsions, continuarà augmentant en els següents. Tot i això, l'Institut d'Estadística de Catalunya mai ha recollit dades sobre els afectats i, per això, la Fundació d'INCAT, que agrupa 300 entitats del sector, ha elaborat el primer informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, un informe que t'explica l'Alejandro Bordoy.
El temps mitjà d'espera per accedir a un recurs residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual és de 22 mesos, una mitjana que augmenta fins als 32 quan el tipus de suport necessari no està definit, segons un informe impulsat per DINCAT i Graners Fundació. Durant la presentació del document, la seva autora, Adriana Fitó, va explicar que la sobremedicació és un dels principals problemes d'aquest col·lectiu.
Tenim l'informe amb una mostra de 440 persones, ens trobem amb un 78% de les persones amb DIT, amb discapacitat intel·lectual, perdoneu, prenen diàriament fàrmacs i no sempre tenen una indicació mèdica. Entre aquests hi trobem psicofàrmacs sense un diagnòstic previ de trastorn psiquiàtric.
Ha comentat que el risc d'intoxicació és major.
Que clar, aquesta sobremedicalització incrementa el risc d'interacció farmacològica, posant en risc la seva salut. La mitjana de fàrmacs diaris que prenen les persones amb discapacitat intel·lectual és de 4 fàrmacs diaris. S'han trobat casos de fins a 17 fàrmacs diaris. És escandalós.
L'exdiputat i director del DINCAT, Carles Campuzano, ha recalcat que les dades són necessàries per poder prendre decisions polítiques.
I que sense dades no es poden construir polítiques públiques, ni es poden avaluar polítiques públiques i que, per tant, no es poden garantir drets.
L'informe recull que al setembre de 2021 hi havia 1.076 sol·licituds en llista d'espera per accedir a un centre residencial.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.